Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que han passat i estan passant moltes coses. Per exemple, l'Espanyol està a punt de fer oficial la destitució de Diego Martínez. Un català, el Bruno Saltó, excol·laborador d'aquesta casa del Tot Costa, és el nou entrenador del Chelsea, interí. Però és el nou entrenador del Chelsea i fa pinta que serà l'entrenador del Chelsea contra el Madrid a la Champions d'aquí a 10 dies, als quarts de final. I a Messi fa una estona l'han tornat a xiular al Parc dels Prínceps. I a més, avui, el Barça s'ha endut un ensurt provinent d'Elx. Avui, des d'Elx, l'Elche Club de Futbol, que la temporada vinent jugarà a segona, segurament, ha fet córrer que es plantejava impugnar el partit per l'alineació indeguda de Gavi, que li han canviat el dorsal i tota aquella història. Ara ens ho explicarà bé el Roger Bosà, però no s'ha de patir pels 3 punts d'Elx. Això és el que sembla. Sí, es pot patir una mica per les baixes que el Barça tindrà per jugar contra el Madrid dimecres a la tornada de les semifinals de la Copa. De Jong, que està complicat, complicadíssim, diria, i Dembélé i Pedri descartats. El Barça continua amb 12 punts de marge sobre el Madrid a la Lliga. El Madrid avui ha golejat el Valladolid al Bernabéu, 6-0, hat-trick de Benzema. El Valladolid és veritat que ha fet un plantejament més que valent, temerari, però el Madrid ha estat molt esmolat avui, molt. A l'Espanyol, com dèiem, estan pendents de la destitució de Diego Martínez després de la derrota ahir a Girona, que ha acabat de condemnar-lo, i el Sergi Andreu ens ha d'explicar qui serà el nou entrenador de l'Espanyol a partir de demà. És un vell conegut. Demà ha de ser oficial. A primera, avui, a banda del partit del Bernabéu, també s'han jugat l'Atlètic de Madrid 1-0, gol de Correa cap al final, és un partit que acaba de finalitzar al Metropolitano, el Villarreal 2, Real Societat 0, i el Celta 2, Almeria 2, al migdia. A la classificació de primera, el Barça és líder, 71 punts, 12 més que el Madrid, que en té 59, i l'Atlètic de Madrid és quart amb 53, tercer, l'Atlètic de Madrid és tercer amb 54, només 5 punts per darrere del Madrid a la segona posició. La Real Sociedad tanca la zona Champions, tot i la derrota d'avui, amb 49 punts. El Girona és 11è, amb 34 punts, té 7 punts sobre el descens, i el 7è classificat, que això és Europa, només el té a 3 punts. L'Espanyol és 17è, amb 27 punts, està fora del descens de moment. Si demà el València puntua, només que puntui a casa contra el Rayo, l'Espanyol caurà en zona de descens. A la Lliga F, aquesta tarda el Barça ha jugat a Múrcia, a l'AMA 0, Barça 2, els gols del Barça sorprenentment han arribat a la segona meitat, el primer de Hansen, el segon en pròpia porteria. El Barça ja ha superat els 100 gols a la Lliga, en du 101, i atenció, perquè amb la victòria d'avui el Barça pot ser campió de Lliga la pròxima jornada, a 5 jornades del final. Si el Barça guanya d'aquí 2 setmanes, la setmana vinent no hi ha Lliga F perquè hi ha partits amistosos de seleccions, si el Barça guanya d'aquí 2 setmanes i l'Atlet i el Real Madrid no guanya el camp del Betis, el Barça rep l'Atlètic de Madrid del Johan Cruyff, el Barça serà campió a falta de 5 partits. El divendres el Llevant va perdre, el Llevant les Planes va perdre el camp del Real Madrid, tot i la derrota manté 3 punts de marge sobre el descens. Hi ha hagut algun canvi aquesta nit a la convocatòria de la selecció espanyola femenina per lesions aquest cap de setmana a la Lliga F. No ha entrat cap de les 15 assenyalades, però sí una jugadora del filial del Barça, la Maria Pérez. I a segona, avui l'Andorra ha jugat a casa contra el Màlaga i ha guanyat 1-0, victòria important per a l'equip d'Eder Sarabia, que ara té 9 punts de marge sobre el descens. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Abans de començar a saludar gent, saludem la Sara Riera, companya d'Informatius de Catalunya Ràdio, perquè ens confirmi resultats a dues eleccions a Andorra i a Finlàndia.
Sí, correcte. Bona nit. Comencem per Andorra, perquè el partit de govern Demòcrates per Andorra de Xavier Espot s'ha consolidat com a primera força política del Principat i podrà, per tant, tornar a governar per quarta legislatura consecutiva. Ara mateix, ja amb gairebé el 80% escrutat, el partit d'Espot hauria aconseguit el 32% del suport dels electors. Els socialdemòcrates socialistes d'esquerres, que pretenien arrabassar-li el poder, han obtingut finalment uns resultats molt dolents i fins i tot perden pes respecte de les últimes eleccions. Es queden amb només el 20% de la representació parlamentària. La novetat més destacada d'aquestes eleccions andorranes és l'entrada al Consell General del nou partit Concòrdia, una formació nacionalista i proteccionista que es converteix en la segona força del país. Supera els socialdemòcrates amb un 22% dels suports. Liberals d'Andorra, que participaven en la coalició del govern, també han perdut vots després d'una escissió interna que ha derivat en la creació d'un altre nou partit, Acció. Justament aquestes dues formacions d'àmbit liberal seran ara les que podran contribuir a la governabilitat del país. Aquests pròxims dies es concretaran els possibles pactes que en qualsevol cas mantindran un govern conservador, com diem, i de centre-dreta liberal a Andorra. I a Finlàndia, la fins ara primera ministra Sanna Marin ha perdut a les eleccions d'avui. La victòria se l'han endut els conservadors, que lidera Petteri Orpo amb el 20,6% dels vots. I atenció a aquesta dada, perquè l'extrema dreta dels anomenats autèntics finlandesos ha quedat en segona posició a molt poques dècimes del partit d'Orpo. Ha estat una nit de molts nervis a Finlàndia, en què els resultats s'han capgirat diverses vegades. Ara els conservadors allà estan cridats a intentar formar govern, i la veritat és que les opcions de pacte són molt diverses, perquè l'arc parlamentari finlandès està molt fragmentat.
Gràcies, Sara.
Fins ara.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit, per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, avui també polític, edició del diumenge 2 d'abril, comença la Setmana Santa, edició que passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Què us ha impactat més? Que el Bruno Saltó sigui el nou entrenador interí del Chelsea, o que el parc dels prínceps xiulin d'aquesta manera Messi quan han anunciat el seu nom abans de jugar avui contra el Lío? Abans havien ovacionat Mbappé i ha arribat el nom, el torn del nom de Leo Messi, i l'han xiulat.
Crec que en el darrer partit de casa...
També és la segona vegada que passa.
Sí. Crec que també van perdre a casa, diria, l'últim partit.
Pinta bé, això del PSG.
No sé si van perdre, no me'n
recordo. No, porten dues derrotes seguides, però crec que una va ser fora de casa.
A Marsella, potser?
Bé,
és igual, no ens interessa gaire.
Sí, però diria que ja va passar la temporada passada, és a dir, que a París, cada vegada que els eliminen de Champions, s'acaba la temporada per ells, i aleshores arriba com d'alguna manera el referèndum popular, no? I cada temporada acaben xiulats... Això. Sí, aquest any se'ls farà llarg, sí.
Fins que acabi la temporada.
Sí, el darrer partit de casa van perdre contra el Rennes 0-2.
Ah, doncs tenia raó. El tema del Chelsea i el Bruno Saltó, a mi m'ha deixat molt sorprès, perquè han fet fora Potter...
Per portar una ratxa dolentíssima.
Sí, d'acord, que hagin fet fora Potter no és sorprenent. Que li doni la confiança, de moment, a Bruno Saltó, i que sembli, i cada cop pren més força aquesta opció, que sigui l'entrenador responsable del Chelsea per jugar contra el Madrid als quarts de la Champions, a mi em sorprèn i me n'alegro moltíssim pel Bruno.
A mi constava que de cara a l'any que ve Luis Enrique era una de les opcions més importants del Chelsea per agafar-lo en lloc de Potter, que Potter de cara a la temporada que ve s'ha sentenciat, que l'han fet fora abans d'hora perquè la ratxa que porta últimament feia que era impossible que seguís al Chelsea.
O sigui, però ara sona el Nagelsmann, no?
Sí, és el que anava a dir, que jo crec que la deuda Nagelsmann al Bayern no l'ajuda a Luis Enrique.
Però crida l'atenció que Bruno Saltó s'hagi quedat com a entrenador interí, sobretot perquè ell anava lligat de poder.
Sí, però cada cop passa Chelsea, però... més, eh? Sí. Cada cop passa més que hi ha segons entrenadors que van de la mà del primer, i que quan se'n va el primer es queden unes tonetes esperant el recanvi.
Sí.
No, i a mi el que m'estranya és que no tinguin clar el recanvi, i també m'estranya, em sorprèn que Nagelsmann es pugui plantejar després de ser acomiadat al Bayern en una setmana passar d'un Bayern a un Chelsea, començar de zero, quan queden 3 mesos per acabar la temporada. Tan desesperats estan per entrenar quan has tingut un cop com aquest. El més lògic seria descansar, no ho sé, no... aquestes coses que li...
Algú ha parlat amb Bruno Saltó aquesta nit?
En Nagelsmann i Tuchel?
En les últimes hores?
No.
No, Vosaltres teniu confiança, que el teníem al tot gira, al tot costa.
En les últimes hores, no, en els últims dies sí, i bé, la situació és evident que que era incòmode i que penjava d'un fil, perquè, com deia l'Oriol, la ratxa de resultats, Champions a part, a Anglaterra ha estat desastrosa. A més, s'hi ha afegit que cap al mig hi ha un mercat on el Chelsea ha embogit, i em temo que no en cap cas per culpa de l'entrenador, ni per tindre encara menys del Bruno Salto. Tot plegat crea un caldo de cultiu que era evident que Potter, si no saltava avui, saltaria qualsevol altre dia. Això que diu el Ricard és veritat, que fa la sensació que els clubs pensen, doncs mira, l'interell ja que el tinc aquí, que s'ho mengi el que m'ha portat.
Juguen dimarts contra el Liverpool a la Premier, que són 48 hores i potser això també sí. Hi té a veure. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Campos?
Primera pregunta que et vull fer. Diego Martínez oficialment és encara l'entrenador de l'Espanyol?
Sí.
Tenim alguna novetat sobre el seu substitut que fa pinta que serà...
Luis García.
Luis García, sí, l'Asturià, exentrenador de l'Adam.
Exacte.
Ara estava al Madrid C, una mena de Madrid C.
Sí, és el segon filial del Madrid, Internacional Madrid es diu. No pertany al club, però vaja, com si pertanyés.
Estàs pendent que l'Espanyol faci oficial en els pròxims minuts a destitució de Diego Martínez.
Vols que em bulli? Jo crec que no acabarem el programa sense cantar en directe l'oficialitat de la destitució de Diego Martínez.
Home, què més vols, Campos? Tens notícies en directe.
El tema de Luis García és sorprenent, perquè en els últims anys l'Espanyol hagués pogut fitxar pel juvenil A, hagués pogut fitxar per l'Espanyol B, i no l'hem fitxat mai.
Ja.
I ara fitxaran directament pel primer equip.
Sí, sí.
Sí, sí.
O sigui, que aquesta nit, abans de les 12, la teva juguesca és que l'Espanyol fa oficial. Mira que l'Espanyol, quan diu que ha de fer una cosa, triga dies. Jo crec que dimecres encara no l'han fet.
El que passa que jo a les 4 de la tarda ja he dit que seria oficial durant les properes hores, i esclar, de les 4 de la tarda a les 12 de la nit hi van 8 hores, eh?
Ara estàs escalant una mica més. Tens 49 minuts i 15 segons de marge. Què més ens ha deixat el dia, Sergi? Per exemple, que el Barça ha guanyat la Copa de Futbol Sala.
Sí, ha guanyat en una final molt emocionant el Cartagena per 4-3, pròrroga inclosa, Ferrau protagonista amb dos gols, Pito ha fet el gol decisiu en el temps complementari.
La pinça aquesta del nas de la natació artística
sabia,
la pots seure.
Sabia que em deixaries que el comentari en algun moment.
El Gran Premi de Motos de l'Argentina ha guanyat l'italià Bezzecchi.
Sí, és la primera victòria de l'italià a la categoria, segons Arco, tercer Àlex Márquez, el de és quart a la classificació del Mundial, a 17 punts de Bezzecchi. Moto2, reduïda per la pluja, la guanya de Toni Arbolino, el millor català ha estat Albert Arenas, 9è, i a Moto3, Tatsuki Suzuki ha guanyat la cursa.
Podi per l'Àlex Márquez, que tercer a l'Argentina, està molt bé, a MotoGP. A la Fórmula 1, Max Verstappen ha tornat a guanyar.
Sí, i reforça el seu lideratge, gràcies a aquesta victòria al Gran Premi d'Austràlia.
Al matí, matinada, 7 del matí.
Exacte, per diverses incidències que l'han interromput en 3 ocasions. Hamilton ha estat segon, Fernando Alonso tercer. A Carlos Sainz, per cert, l'han sancionat per tocar el cotxe de Fernando Alonso, ha passat del quart al 12è lloc.
S'ha jugat la final del Masters 1000 de Miami, tennis.
I la guanyada del rus Medvedev, que s'ha desfet de l'italià Sinner en 2 sets, 7-5, 6-3, demà Alcaraz ja no serà número 1, ho tornarà a ser Djokovic.
Pogacar ha guanyat el Tour de Flandres, un dels monuments, una clàssica.
Sí, Mathieu van der Poel ha estat segon, Pedersen tercer, és la primera victòria de Pogacar en aquesta cursa, i la desena en aquesta temporada. Per cert, Kopecky ha repetit triomf a la prova femenina.
Bàsquet Lliga CB, victòria del Barça, victòria del Manresa, importantíssima derrota del Girona al migdia a Múrcia.
El Manresa ha guanyat contra l'Obradoiro 80-65, els del Bages deixen el descens a 2 victòries. El Barça ha guanyat a la pista del Tenerife, 76-79, el Girona ha perdut a la pista del Múrcia, 102-79, recordem que ahir el Joventut va guanyar còmodament a la pista del Breogán, 65-85. Per cert, Barça i Madrid encapçalen la classificació amb 21 victòries i 4 derrotes.
A la Copa Femenina ha guanyat el Saragossa, que feien d'anfitriones.
Sí, les aragoneses han guanyat el Perfumeries de Salamanca, 55-51.
I la Santboiana ha guanyat el derbi de rugby contra el Barça.
Triomf important de cara a la cursa cap al títol de Lliga. Els de Sant Boi han guanyat 35-21 en el partit de la fase per al títol de Lliga de rugby jugat a l'Aldiri i a l'Eu. La Santboiana, amb aquesta victòria, referma el quart lloc. Ha faltat una jornada, una posició que li permetria jugar el play-off a casa dels quarts de la Lliga.
És el Club de la Mitjanit, és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Estem pendents de l'Espanyol i d'aquesta destitució oficial de Diego Martínez, perquè, o sigui, no hi ha marxa enrere. És impossible, Sergi, que Diego Martínez continuï sent l'entrenador espanyol aquesta setmana.
Ja es va generar un cert dubte amb la derrota del Celta fa 15 dies. Es va confiar que aquestes 2 setmanes d'aturada hi hauria un canvi. No n'hi va haver. Gran decepció al club.
i la decisió està presa.
Que estàs pendent de l'F5?
Sí.
Doncs utilitza el WhatsApp a veure si t'ho passen una miqueta abans.
Sí, home.
També.
Bueno, ja m'han dit que serà oficial aquesta nit. Vull dir que...
És un dia amb certa tensió a l'Espanyol per aquest canvi a la banqueta. També hi ha hagut certs nervis al Barça cap al migdia, perquè avui des d'ells ja han amenaçat amb impugnar el partit d'ahir, l'Elx 0, Barça 4, per suposada alineació indeguda de Gavi. Pel canvi de llicència, de dorsal, l'afer judicial... Sembla que la cosa no té recorregut. Roger Bosà, bona nit.
Hola, Xavi.
Què ha passat? Ens ho pots explicar breument i de manera esquemàtica per entendre-ho?
Doncs a veure, que l'Elx entén que la llicència de Gavi estava cancel·lada. Ja sabeu que la seva fitxa ha tornat a passar del primer equip al filial i que el reglament no permet tornar a jugar la mateixa temporada amb una llicència cancel·lada. L'Elx ho està estudiant, encara a hores d'ara, si això té recorregut o no, però des del Barça i des de la Lliga ja ens diuen que això no és així i que això no té cap tipus de recorregut.
No té recorregut.
Roger, això vol dir la fitxa del filial està cancel·lada, segons
l'Elx. La que va fer servir ja al principi.
La del
exacte,
juvenil.
La del
perquè...
Sí,
la
del juvenil.
Exacte.
Sí, sí.
La veritat és que a priori, si no hi haguessin totes aquestes derivades i tots aquests episodis judicials, el que reclamaria l'Elx té certa base. El que passa és que, clar, el Barça ja va fer aquesta consulta el divendres i tant des de la Federació com des de la Lliga van deixar claríssim, oi, Roger, que Gavi podia jugar no només aquest dissabte, si és que el problema no són els 3 punts d'Elx, és que Gavi, pobre, es quedés sense jugar tota la temporada.
Sí, clar, però el Barça està... Perdona, però sí, el procés està obert en el moment que el Barça es posa Gavi amb el primer equip, fitxa de primer equip, amb la cautelar, podies perdre el procés. O sigui, s'entén que el Barça ja sabia que Gavi podia tornar a tenir la fitxa del juvenil. Ho dic perquè, si no, s'estava arriscant a, si no guanyes el procés per tenir la fitxa del primer equip, que Gavi no jugués més, no?
Sí, 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 però això ho tenien lligat. Ho van lligar en un primer moment, prefereixo pensar així, i ho van tornar a lligar, sobretot que és important la referència que es donen, la de divendres, Arbo, que vaja, totes les institucions que de qui depèn l'alineació indeguda o no de Gavi estaven al cas el divendres i van donar l'autorització, i entenc que és per escrit, i la veritat és que amb la gent que hem pogut parlar del Barça estaven tranquil·líssims aquesta tarda.
Sí, sí, molt tranquils. Ells expliquen des del Barça que hi ha una llei a més que està per sobre de la normativa esportiva que habilita Gavi a jugar els partits dins de la cautelar que va permetre a Gavi tenir fitxa del primer equip i, a més, com deies, el Barça diu que divendres ja s'ha posat en contacte amb Lliga i Federació per prevenir que això passés, que hi hagués qualsevol tipus de malentès i que tenien l'okay, tant de la Lliga com de la Federació. També la Lliga avui s'ha afanyat a sortir al pas.
El Barça i Gavi no han cometido ninguna alineación indebida. Punto. No alimentemos sí. más esto.
Sí, sí,
aquest és un missatge de la Lliga defensant el Barça, que això sí que... Això sí que és notícia.
Sí, de fet, la Lliga ha dit literalment...
Me parece increíble que sigamos dándole vueltas a esto.
Sí, i no té cap sentit, ha dit també la Lliga, que està tot ok, tant per la Lliga com per la Federació, i que Gavi té fitxa del filial, com la tenia abans, i que, per tant, tranquil·litat.
Sí, 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 molt bé.
Però, perdona, l'Arbosà ha dit que l'Elx a aquesta hora encara ho continua estudiant?
Sí, bé, de fet, fa un parell d'horetes he preguntat si tot estava igual i m'han dit que tot igual, que ho estan mirant i, bé, estan mirant si això pot tenir recorregut.
Clar, però si sí, des del sí, moment sí, en què la federació no? mateixa et diu no en té cap de recorregut, clar, no entenc que continuï estudiant.
Aquest missatge tan contundent és de la Lliga, diria, eh? Oi que sí, Arbo?
Sí, 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 sí.
Tens raó, Sònia, tens raó. També és veritat que l'Elx, com que tampoc pot pensar en aquesta temporada, es pot entretenir a...
Bueno, aquesta és l'altra, que si pensessis que l'Elx és un d'aquests equips que li pot anar d'un punt, doncs encara entendries que la desesperada ho provin tot, però un equip que està pràcticament baixat són ganes de guanyar-se. Imagino que és que no tenen interès en cap jugador del filial del Barça per la temporada segona.
Tenen seguit Collado, ja.
Doncs... Bé,
l'Elx és evident que no se salvarà per això, però té dret, el mateix dret a pensar que la justícia ordinària tiro llarg, igual que el Barça ha anat a la justícia ordinària per casos que l'esportiva no li donava la raó, dic jo que deuen tenir el mateix dret a pensar-ho. A mi
el que passa, Jordi, és que aquí en aquest cas tot ho provoca la justícia ordinària, o sigui, és el
sí,
jutge.
Sí, això és veritat, sí, sí.
Qui facilita la cautelar i, per tant, qui entén que dona la possibilitat per si perds el procés,
sí, sí. On es tregui... Per recuperar la fitxa del juvenil. En tot cas, això sembla que no tindrà recorregut, com ens explicava ara el Roger Arbusà, deixant un petit fil de vida aquesta història des de l'Elx Club de Futbol, però vaja, crec que el Barça no patirà per aquests 3 punts. Del partit d'ahir, amb què us voldríeu quedar 24 hores després, Uri?
Doncs amb els gols de Ferran Torres i Danso, més que res, a curt termini, per la confiança que han recuperat aquests jugadors, que segur que com a mínim algun dels dos serà important dimecres a la tornada de Copa.
Uh-huh. Els meus titulars, algun dels dos?
Si titulars o no, en algun moment hauran de sortir.
Això sí. Sònia?
Sí, jo sobretot amb el Danso, per tota la setmana que m'imagino que han passat a Can Fati, però sobretot especialment en Sufati, veure i demostrar-se a si mateix que encara que d'acord el defensa diríem que li va facilitar la feina, però que encara és capaç de fer aquells gols que tots li havíem vist en el que seria la primera etapa d'Ansu Fati, jo crec que el jugador li donarà una confiança que ara mateix és evident que necessita.
Jordi?
Doncs mira, per no repetir-me, perquè no crec que sortim gaire d'aquí, jo em quedo amb el debut de l'Aleix Garrido.
Ara en parlarem d'aquest noi. I Ricard?
I jo, per no repetir-me, però per allargar, que en una setmana l'Aleix Garrido estigui a l'alçada ja de Pablo Torre.
Segons el que va explicar Xavi a la roda de premsa posterior del partit, més o menys els va posar a la mateixa alçada.
Sí, sí. A mi em va sorprendre molt.
Apostaria que en el que més s'hi va fixar l'Àlex Dalmas de l'Elx Barça d'ahir va ser en l'Eric García, que va estrenar-se com a mitjentre. Obrim el Futbol Club del Mas. Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Abans de demanar-te per l'Eric García i el migcentre i Elx i el Madrid, avui s'ha jugat el derbi de Barcelona, el Sant Andreu Europa, amb polèmica, l'empat de l'Europa ha arribat al temps de descompte, l'àrbitre ha expulsat 2 jugadors del Sant Andreu, com a mínim un, a mi m'ha semblat de manera molt sorprenent. Jo aquest noi, l'àrbitre, el conec, i em semblava... Bé, no sé què li ha pogut dir al jugador del Sant Andreu, no m'ha semblat que l'ofensa fos tan greu des de fora i amb imatges com per treure-li la segona targeta groga al cap de 2 segons a treure-li la primera per una falta dubtosa, però vaja. L'Europa continua líder i falten 3 jornades perquè s'acabi la Lliga a la tercera reba. Has patit molt amb el teu Europa?
Sí, perquè és el derbi dels derbis, no? Que li diem nosaltres. Hem patit perquè hem empatat a l'última jugada i, com bé dius, amb polèmica inclosa. Jo coincideixo, que les expulsions, sobretot la primera, doncs és polèmica, però també t'haig de dir que honestament era un partit d'empat, amb la qual cosa queda compensat.
Uh-huh. Uh-huh. Ets imparcial, ens ho hem de creure.
No ho soc.
No, bé,
però vaja, intento fer una lectura.
Va, sortim d'aquí. Què et va semblar el debut com a migcentre, l'estrena com a migcentre de l'Eric García? Et va sorprendre quan vas veure l'alineació?
Sí, em va sorprendre quan vaig veure l'alineació, i també em va sorprendre agradablement el seu rendiment, Jo crec que vam veure coses interessants, i amb moltes coses que va fer bé. També li vaig veure algunes limitacions, algunes carències que en partits d'alta exigència li poden costar car, però el resultat sí que va ser o l'actuació va ser de notable alt, crec jo.
Uh-huh. Què és el que més et va agradar l'Eric García migcentre?
Mira, va fer moltes coses bé. Primer de tot va actuar més de fixador o va prioritzar la posició a la participació, i va fer molt bé de fixador. Per la gent que ens estigui escoltant, fer de fixador vol dir arrossegar la teva marca on més li convé l'equip, no? I vam veure moltes sortides netes de Marcos Alonso, d'Araujo, precisament perquè Eric s'emportava, no?, a la gent d'allà. Després, tot el que és posicionament i activació va estar fantàstic, és a dir, ell llegeix el joc molt bé i, per tant, llegeix les jugades abans de que passin, i això li permet guanyar moltes segones jugades, molts refusos i arribar molt bé a les ajudes. I et diria que en pilota té una cosa que fa de manera excel·lent, que és la passada filtrada. Aquesta passada vertical, tensa, la fa molt tensa, la fa molt forta, la passada vertical, i la llegeix molt bé. És més, hi ha moltes vegades que fins i tot amaga, no? És a dir, amaga amb el cos anar a un jugador i va a l'altre, i li entraven gairebé totes. Ahir, per exemple, que ell fa un 90% de fiabilitat, però en les passades verticals, en aquestes passades que superen línia, en va provar 10 i 7 arriben al destinatari, que és un índex molt alt. Per tant, jo diria, em quedo amb aquestes tres coses com a positiu.
I on el vas veure patir més? Jo al final, ell ho va reconèixer, després estava esgotat i veient algunes imatges que no, ja no podia ni tornar en una cobertura defensiva perquè és que no tenia més energia.
Sí, però en el tema físic el vaig veure patir al final, com tu dius. Entenc que és un tema que, bé, que és molt corregible perquè portava temps sense jugar i la capacitat per repetir esforços ell la té. El que passa que ahir doncs, li va costar car perquè són esforços més exigents. On li vaig veure dificultats va ser en la capacitat de girar el joc ràpid. És a dir, vam veure algun canvi d'orientació molt bo, però quan ha de maniobrar, girar en pilota i fer arribar la pilota a l'interior contrari abans que arribin les basculacions, jo crec que encara necessita massa temps. I després en les perfilacions, quan la pilota les tenia no laterals o interiors, ubicar-se bé amb el cos, d'alguna manera és normal, perquè és diferent, és bastant diferent actuar de pivot que de central. Veurem si ho corregeix, té temps per fer-ho, però entenc que en partits amb pressions molt exigents a prop i amb la marca molt a prop, aquí pot tenir certs problemes.
Quin tipus de recorregut li veus tu a l'Eric García com a mig centre del Barça?
Mira, per mi no és un... Jo no el veig com a potencial pivot titular del futur, no l'hi veig per aquestes coses, sobretot per les dificultats amb perfilacions i amb girar el joc i aquest tipus de coses, però sí que el veig com una molt bona alternativa. És a dir, no l'imagino titular, però sí un suplent per jugar aquí o un 6 alternatiu.
Ara el Jordi Costa i el Ricard Torquemada han tret el nom de l'Aleix Garrido. Tu l'has vist jugar alguna vegada, el juvenil, el cadet del Barça, l'Aleix?
Sí, diverses vegades.
Ahir va debutar amb el primer equip, és juvenil, tot i que ha jugat algun partit amb el Barça Atlètic de Rafa Márquez, té 19 anys, és de Ripoll, i més enllà dels 9 minuts que va jugar ahir al camp de l'Elx, ens va deixar aquesta explicació del seu debut minuts després del partit a Barça TV amb el Marc Brau. És interessantíssim escoltar-lo.
Crec que és el millor dia de la meva vida, bàsicament. Porto la vida al club, és que m'emociono i tot, perquè són molts anys al club. Crec que aquest dia me l'emportaré per sempre, la veritat. I res, agrair a totes les persones que han estat al meu costat, agrair al míster i ojalà vinguin molts i molts més. I res, doncs sóc la persona més feliç del món ara mateix.
I això que el míster ens ha confessat el que t'ha dit abans de sortir. És veritat que t'ha dit que com perdis una pilota no tornes a jugar?
Que no perdi ni una pilota, però bueno. És el que m'he d'exigir, és el que sé fer, bàsicament. I bueno, molt i molt content pel Xavi, la veritat, donar-li moltes gràcies a tothom, com he dit. I res, exigir-me amb això, i si faig això, bàsicament, doncs tindré minuts a la primera, que és el meu objectiu.
Com has viscut aquestes últimes hores? Perquè, esclar, tu has entrenat aquesta setmana amb el primer equip, ahir et diuen que estàs convocat, que viatges, no sé si has viatjat amb la il·lusió de poder jugar...
Pues la veritat que, mira, ara mateix portava 3 mesos de lesió, com aquell que diu, ha vingut com tot molt i molt ràpid. Dilluns a la tarda em truquen i em diuen que el dimarts m'incorporo amb el primer equip, i és algo que no t'acabes de creure. Fas un treno i dius, i si arriba, i si arriba, i si arriba, però no t'acabes de creure. Veus la llista, estàs dintre, i ja són hores que no pares de pensar, i són hores que no pares de dir, jo què faig aquí, no? I res, molt i molt content, la veritat, i mira, ho he pogut complir.
He dit que era interessantíssim, crec que més que interessant és reconciliador. És una meravella escoltar aquest nano com explica i com viu el sentiment de ser futbolista i, a més, de ser futbolista del Barça. No us ho sembla, eh?
No, absolutament. És que estem en una època en què sembla que els juvenils bons els hagis de donar les gràcies per quedar-se. I aquest tio desprèn una il·lusió tal pel que li va passar ahir que, com tu has dit, et reconcilia amb la passió pel futbol de la gent que ve de baix i, en concret, pels que som del Barça, veure un tio que... Jo crec que si demà... Si no tornés a jugar mai més... Vaja, és que va dir que era el dia més feliç de la seva vida. Si no tornés a jugar més un minut més amb el Barça, jo crec que ho donaria per bo. Evidentment no és l'objectiu, però... Jo crec que aquesta...
També va dir que n'espera molts més.
Sí,
i tots també, però que el que vull dir és que ell, allò que li va passar ahir, ho viu com un regal, i no que li hagin de donar les gràcies, i començo a estar-ne fins al capdamunt, i no posaré noms perquè hi ha situacions per tots els gustos, i ja entenc que al final són futbolistes professionals, però escoltar una declaració d'amor a gairebé uns colors així, a mi la veritat és que em va emocionar.
Tu, Uria, aquest noi el controles del planter?
L'havia vist des que va arribar al Barça quan era molt petit. Últimament l'he anat seguint menys, però sí que era un d'aquells jugadors també assenyalats, potser no tant com Gavi, però també per arribar un dia al primer equip.
Ja veurem quina trajectòria té, si té més oportunitats, però la veritat és que aquesta entrevista ja i a la TDT, Ricard, ens va sorprendre i ens va alegrar al final de la nit.
I tant.
Però és que avui l'he tornat a sentir perquè el Costa ha posat un tuit i la recuperava, i és que gairebé ens emocionem amb l'Àlex Garrido.
Perquè s'ha de dir que ell parla molt bé, però que el clar, és que no sé a qui es refereix el Costa, eh? Jo tampoc ara recordo, vull dir, tots els jugadors quan debuten són molt feliços, i el que passa que uns s'expressen millor i d'altres
però sembla que ells ho esperin com si fos inevitable. No,
hi ha una diferència entre els que són catalans i del Barça tota la vida i els que venen de fora.
Perquè
aquest nano seria com quan
agraeix el
Riverola i... o el Muniesa, però, gent així.
Però... Jo no recordo nens emocionats després de debutar amb el primer equip. No el recordo, potser sí que n'hi ha, però...
Sònia deia que no vull dir noms perquè no és just, però em refereixo a això que sabem tots que passa, que és si no em garantiu que d'aquí 6 mesos estic entrenant amb el primer equip i no sé què, me'n vaig.
No renovo, sí.
Doncs
sí.
Això, aquest tio no me l'imagino dient això, i per això a mi em reconcilia amb la gent que ve de baix. No té més. Ara faltarà veure si el futbol li arriba per tenir més oportunitats.
A mi, el que em genera aquest debut, que tant de bo tingui molts més minuts, perquè voldrà dir que, efectivament, com deia l'Oriol, és un dels assenyalats i pot arribar al primer equip, però a mi em resulta com molt curiós que aquest noi, que li veiem prou projecció com per fer-lo debutar amb el primer equip, no estigui jugant ja al B.
Està lesionat, no? Ha estat lesionat 3 mesos.
Però
sí, ser, no?
És que la temporada sí que passada ja havia jugat amb el B.
Amb el que us deia el Boyan aquesta setmana al Tot Costa, El Boyan va fer...
Té
aquell punt que com a ell, com a director esportiu, entenia que s'havien d'anar complint segons quins episodis.
Molt bé, i el cas de Gavi, com l'encaixem? O sigui, a mi Gavi m'encanta, i segurament li falten moltes coses, però no trobo a faltar que hagi passat pel Barça Atlètic, en aquest cas.
No, ni Messi tampoc. No. Però
és un cas, és un món. Jo.
Són extraordinaris. Vull dir, no podem convertir-ho en norma.
Clar, això sí.
Començar a jugar amb nens de 18 anys a tot l'equip, perquè aleshores vol dir que està saltant fases. Jo estic d'acord amb la Sònia. Els dos casos de l'Arcón i de l'Aleix Garrido són dos jugadors que, a més, surten de lesions llargues i que apareixen al primer equip sense passar pel Barça Atlètic. A mi també em crida l'atenció bastant, perquè, a més, Xavi parla amb ells amb convicció, no allò
que els passava per aquí.
Però deixeu-me posar ja sé que no han estat indiscutibles al B, però a l'Arcón, abans de la lesió gravíssima que va tenir en Pimienta, ja jugava amb el B, i a l'Aleix Garrido la temporada passada també va tenir algun partit amb el B amb Barzuan, és a dir, no és que siguin juvenils...
Però és que som al març, Costa.
Ja ho sé.
I ja estàs parlant de la temporada passada.
D'acord. Sí, això ahir ho comentava a la TDT i jo no en sabria treure l'entrellat si és que és una qüestió de mirada de Márquez i Xavi diferent o potser que jugadors que estan jugant ara al B...
Clar,
estan pensats amb més mentalitat
de
competir amb el B però no tant
que
de futur.
Que podria ser.
Sí.
I que tindria sentit, també,
Per mi, relativament, però bé, en tot cas, imagino que està pensat.
Ara mirarem cap al clàssic de dimecres, el clàssic de la Copa, però abans, futbol sala, perquè avui el Barça ha guanyat la Copa de Futbol Sala, una de les copes de futbol sala, en aquest cas la Copa del Rei, la guanyada a la pròrroga, 4-3 contra el Cartagena. S'ha jugat a Antequera i allà ens hi espera el David Ubach. David, bona nit.
Bona nit.
Encara ets enmig de la celebració del Barça de futbol sala Antequera?
Doncs sí, aquí estem, de plena celebració ha costat i aquestes coses s'assaboreixen més. Quan costen, s'assaboreixen més.
Molt bé. On sou ara mateix? Quants gols ha fet Ferrau avui a la final?
Doncs avui s'ha lluït. Què et sembla si t'ho respon ell?
Quants gols has fet, Ferrau?
Bueno, hoy he podido ayudar al equipo, ¿no? Me quedo con 2 goles.
2.
Pero bueno, me quedo contento sobre todo por la actitud del equipo, por cómo hemos peleado hasta el final.
2 de 4. Ferrau, bona nit i enhorabona.
Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias.
Escolta'm, semblava que guanyaríeu més fàcil, que el partit ja estava controlat, però el futbol sala, això no és gaire habitual, i els partits es compliquen i els desenllaços es retorcen.
Bueno, ya sabemos cómo va este deporte, ¿no? Y cada vez se compite más, cada vez es más difícil ganar. Nosotros los 2 días hemos salido ganando 2-0 y las 2 veces hemos dicho que no nos relajamos. porque es muy, muy complicado todos los partidos, ¿no? Y creo que ni uno de los dos días hemos relajado, pero la verdad que hay otro equipo siempre muy bueno al otro lado y nos pone las cosas muy difícil.
El gol del doble penal es muy difícil, un doble penal no es tan fácil, ¿no? Y para tú, potser sí, pero es una jugada que sembla más fácil del que es.
Bueno, no es tan fácil, ¿no? Son 10 metros, el portero puede salir un poco, la verdad es que nos cuesta. Pero bueno, venía entrenando ya algunos días, ya venía practicando para cuando llegara la ocasión. Y bueno, aquí pues 3 veces, ¿no? He podido marcar entre ayer y hoy.
A la izquierda del porter, on has fet el gol d'avui, més o menys és el teu racó de seguretat, és on t'agrada més xutar els doble penals?
Bueno, yo voy alternando, ¿no? Porque la misma manera que yo estuve mirando vídeos de Raúl, de Barón ayer, ellos también seguramente lo miran los míos. Entonces creo que hay que entrenar los dos lados, ir practicando, ir cambiando para que pueda meter gol y sorprender, ¿no? Porque si todas las veces tira al mismo lado, al final te van a parar.
¿Cuándo has decidido que chutabas a la izquierda del porter?
Bueno, he decidido cuando vi los vídeos que él se quedaba dentro de la portería y ahí es un poco, a mi manera de ver, cuesta un poco más porque el tiro sale abierto. Y normalmente cuando el portero sale más, ya le cuesta más para el otro lado. Entonces fui un poco estudiando a lo que hacía Raúl.
Molt bé, Ferrao, escolta'm, ¿qui ha recollit la copa?
Sergio, ¿no? Se lo merece más que nadie. Bueno, ya lo ha pasado muchas veces, lo ha pasado muy mal, entonces nada más. Y no tenemos duda que nuestro capitán ya nos ha enseñado mil veces cómo se puede volver, cómo se puede demostrar la vida que no se cae, y no tengo dudas que lo hará otra vez más.
A Sergio Lozano, el capitán del Barça de Futbol Sala, que ahir a la semifinal contra el Palma es va tornar a trencar, sembla, els lligaments encrogats del genoll, la quarta vegada. Ferrao, enhorabona i gràcies, i acabar bé la temporada amb la Lliga, que la Champions no es podrà guanyar, però la Lliga la teniu allà.
Muchas gracias, a disfrutar ahora.
Gràcies a Ferrao i també al David Ubac. El Barça ha guanyat la Copa del Rei de Futbol Sala a Antequera 4-3 a la pròrroga contra el Cartagena. Marxem un moment i quan tornem, clàssic de Jong, Dembélé, Pedri i més aviat males notícies.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio. Són les 6 del matí, bon dia, som-hi.
El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
Cada dia de 6 a 1.
És el teu matí.
Escolta't, el matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ja és aquí la 6a edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
50.332 50332 de la sèrie 34.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts i mig de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmal, Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas, també amb nosaltres el Sergi Andreu. Alguna novetat de l'Espanyol, Diego Martínez, Sergi?
Moment, encara no.
Encara no, perdràs la juguesca. Això ho saben els propietaris del club.
Tinc 20 minuts.
20 minuts. I el Roger Arbusà, que ara ens explicarà amb quines baixes afronta el Barça al partit de dimecres contra el Madrid al Camp Nou, la tornada de les semifinals de la Copa. Moltes baixes, eh?
Sí, la cosa està fotuda, eh? Ara mateix descartats Pedri, Christensen i Dembélé. Tots tres pel clàssic de dimecres i veurem què passa amb De Jong, que està per veure perquè la idea és que forci, però el cos tècnic avui ens deia que ho veuen difícil, que no és fàcil, la cosa va justa, que demà serà un dia important, demà i dimarts, a veure com està De Jong a l'entrenament, com se sent, però ara mateix és difícil que De Jong pugui arribar també al clàssic de dimecres.
Crec que és més fàcil que el Sergi Andreu abans de les 12 digui que han fet oficial la destitució de Diego Martínez. Sí. Que no pas que Frenkie de Jong jugui contra el Madrid el dimecres.
M'acaben de dir ara mateix?
Sí. Ai. Atenció.
Que serà demà matí. Bueno, encara... Però has donat una notícia.
Sí.
Que per temes legals no arriben avui. I serà demà al matí.
Han tancat l'oficina.
Sí. Temes legals avui no arriben, demà al matí. Em sap greu, perquè m'havia llançat a la piscina a les 11 i ara haig de rectificar.
Passa,
però
res. Passa res. Se't veu a sobre del tema, que no sempre passa.
Ha generat una expectativa que ens ha tingut 40 minuts amb la Yalcor, i això val.
Sí, la veritat és que hem viscut aquesta nit...
Demà el tot cost obrirà, no?, la destitució de Diego Martínez.
Amb el fitxatge de Luis García.
I el fitxatge de Luis García.
Ara. Sí,
home, la destitució ja s'ha passat, Sergi.
O sigui, Arbo, tornem a la Copa de Jong. Tu no el vols descartar i fas molt bé de ser prudent. Jo el descartaria en un 90%. Que tampoc és descartar-lo del tot, però vaja.
Bé, està molt difícil, sí.
Molt difícil. Dembélé, Pedri i Christensen...
Descartats,
al 100%. Sí, qui creieu que jugarà dimecres? A la defensa sembla clar, vaja, l'aposta seria Araujo, Koundé, Marcos i Valde, però mig del camp i davantera, qui creieu que farà titular Xavi contra el Madrid aquest dimecres, Uri?
Jo crec que tornaré a jugar amb 4 migcampistes. I per tant entrarà que sí. I Sergi Roberto,
que sí, Busquets i Gavi.
Sí.
Sònia?
Sí, no tinc clar que sigui el millor, però crec que també farà els 4 migcampistes.
Mm-hmm. Què seria el millor?
No, tinc dubtes de si... és a dir, tenint en compte que tu vas amb el gol de l'anada, que intentis ser un punt més ofensiu, jugant amb Ferran Torres o Manso, perquè total, que sí, tampoc et donarà molt control. Aleshores, si el quart migcampista ha de ser Frenkie de Jong, d'acord, però perquè sigui que sí, potser jo preferiria un tercer davanter, però jo crec que farà els 4 migcampistes que té.
Costa?
Jo també, 4 migcampistes, i ara no recordo, igual el Ricard em pot ajudar, o tu, Xavi, que tens memòria d'elefant. En algun partit dels que si va ser titular, va jugar a la base de la jugada més endarrerit.
A Villarreal.
Que passa, és veritat que aquell dia segurament ja era De Jong.
Però jo també tinc aquest dubte, Jordi, qui serà l'acompanyant de Busquets.
És que jo avui he vist, no sé si, suposo que en parlarem més tard, avui he vist el Madrid un altre cop amb Rodrigo, que a mi em sembla que va ser la pitjor part de l'últim clàssic pel Barça, quan va entrar Rodrigo, i jo jugaria amb 4 migcampistes, no per tenir control, que no estic d'acord amb la Sònia, que amb els noms que tens és difícil tenir-lo, sinó perquè no despullin a l'esquena de Busquets una altra vegada.
Posaries que sí al costat de Busquets,
eh? Jo sí.
I Sergi Roberto per davant, com el dia de la Lliga.
Això mateix.
Per buscar espais interiors i més línies de passada, potser Sergi Roberto també t'ajuda. És més dinàmic i el dia de la Lliga en queda molt contents. Ricard, tu com ho veus?
Doncs així, una mica en la línia del que diu el Jordi. Jo insisteixo que jo reflexionaria sobre la defensa, però del mig camp i al davant, els 4 migcampistes... Rafinha i Lewandowski, em sembla que estan encantats.
Reflexionaries respecte a la defensa, Eric, per Marcos Alonso?
Sí, jo m'ho pensaria.
Per tenir millor sortida, eh? Ja ho apuntaves ahir a la TDT, al tercer temps de la TDT.
Sí.
Àlex?
Sí, bastant similar, tot i que jo canviaria les alçades de Sergi Roberto, que sí, eh? Jo els posaria al revés, a la inversa. Jo posaria Sergi Roberto a la base i que sí, arribant, no? Crec que el Madrid sortirà amb Rodrigo, de fet ja ara ho deia el Jordi, no? Jo crec que en el precedent hi ha un punt clau en el partit i és quan el Madrid treu a Rodrigo igual al 4 contra 4 dins i crec que veurem la mateixa versió. Aquí crec que el Barça necessitarà una segona passada, un segon destinatari, i crec que és millor Sergi Roberto que Kessié, i en canvi Kessié arriba millor.
Arbo, tu com ho veus? Digues, Ricard.
Perdona, Rodrigo, a on? O sigui...
Avui ha acabat a la banda, contra el Valladolid. Sí. O sigui, ha començat per dins, sí. Com al Camp Nou, però als 10 minuts Ancelotti ha fet un canvi de posició amb Marco Asensio.
Prescindirà el Madrid
de Valverde,
dels 4 que es juguen normalment contra el Barça.
de Valverde, jo, no?
Sí, jo l'espero per dins i per Valverde, perquè en aquella segona part li va anar molt bé. És veritat el que diu el Xavi, que avui canvia i va fora i és on el Madrid es fa mal partit avui, però no ho sé, tinc la sensació que pot repetir per aquí.
Mm-hmm. Però avui el Madrid ha jugat amb Tchouaméni i Kroos com a doble pivot.
No crec que es carregui una altra vegada a Modric, no?
No, segur que no. El que passa... És veritat que un mig centre i Kroos i Modric semblen encantats, però si volgués, si, que passava només ha de remuntar un 0-1, no un 0-3, però si volgués pot tirar Valverde a la dreta, com ha fet tantes vegades, i que jugui Rodrigo a l'esquena de Benzema. Pot fer, jo crec que no farà això, però alguna cosa s'ha d'inventar, perquè les últimes vegades Xavi li ha pintat la cara.
Avui la veritat és que el Valladolid... Arbu, encara hi ets, eh? Tu veus els quatre migcampistes, també?
Sí, i ja que sí, el veig segur, perquè no hi ha més, per defensar, i a més ahir Xavi ja el va fer descansar, no va jugar 20 minuts, jo crec que pensant ja en dimecres, també.
Potser sí. Gràcies, Roger.
Bona nit.
Avui el Madrid deia que la veritat, els 10 primers minuts no, el Valladolid ha fet un pal, una ocasió clara, xiulets del Bernabéu, però amb el canvi tàctic i que han fet el primer, vaja, volaven. La veritat és que a mi...
També el Valladolid dona moltes facilitats.
Sí, però Benzema ha clavat uns golarros i Rodrigo també marxava que volia i Vinícius, com sempre.
El que passa és que el Bernabéu disputa un partit tan obert com ha fet avui el Valladolid. Sí, ja. Saps que la mínima que perds dos o tres pilotes
a la contra
et fan molt mal.
Un equip com el Valladolid, anar home a home contra el Madrid, que saps que qualsevol jugador del Madrid té físic per desaparellar, per guanyar un avantatge i després a camp obert com els atures. Jo crec que també... jo crec que el Valladolid ha estat valent, jo no li retrec, a diferència del que segurament hi haurà crítiques, com deia Pacheta, a mi m'agrada que el Valladolid surti així, però evidentment s'exposa a que hagi passat el que ha passat.
A mi m'ha fet la sensació que el Valladolid ha donat les mateixes facilitats que l'Elx li va donar al Barça la segona part d'ahir. Quan concedeixes espais a equips amb tanta qualitat, i això que a l'inici del Barça d'ahir era la que era, acabes llepant. És a dir, la proposta del Valladolid estava molt bé, però si fas això ho has de fer perfecte, i ho han fet fatal.
Uh-huh. Quines baixes o dubtes té el Madrid, Sergi, per el partit de dimecres al Camp Nou?
Rüdiger i Mendy. Mendy segurament no hi serà, Rüdiger és dubte.
I aleshores Nacho sí que el recuperen, perquè em sembla que avui s'ha sancionat, havia de latar a l'esquerra,
ha tornat
avui,
per tant, els 4 del
Militao. Ha jugat, a principi no hi ha d'haver...
Carvajal, Militao, Àlava i Nacho. Sí. Àlex, com ha de plantejar el partit del Barça contra el Madrid aquest dimecres? És una tornada, el Barça té avantatge, però l'avantatge pot ser enganyosa. Com ho faries tu? Com creus que ho farà Xavi?
A veure, jo personalment crec que no ha de tenir por de plantejar un partit de cartes marcades, és a dir, un partit sense sorpreses. Crec que el Madrid sí que ha de buscar alguna cosa diferent, però que el Barça amb els quatre migcampistes, amb aquest sector dret que ja sabem, amb Araujo, Koundé, amb Marcos Alonso darrere i amb aquest enquadrament al mig, jo crec que no ha de tenir por perquè té el partit molt interioritzat, no? Sap jugar molt bé aquest tipus de partit, de tenir control, de pressionar molt bé. El Madrid, tot aquell equip que li pressiona bé i que més a més en pilota doncs té certa fluïdesa, li genera problemes. Per tant, jo no fugiria d'aquest patró. Això sí, hi ha un moment en l'últim partit, en l'últim clàssic, on el Madrid intenta desordenar el partit i que hi hagi una anada de tornada. I allà el Barça, té la doble decisió o l'interrogant entre ser conservador i fer el pas al davant. I és quan el Barça passa el 4-3-3 i fa entrar Ferran i Ansu, crec, i allà desbloqueja el partit. Jo crec que si es dona el mateix, el Barça hauria de fer també passar el 4-3-3 i no fer-se valer d'aquest gol perquè li anirà millor.
Com creus que s'ha d'aconseguir que el partit s'assembli més al clàssic de la Lliga, que va tenir moments pels dos equips, però que el Barça va estar bé amb pilota, sense pilota i el va acabar guanyant, que no pas el de la Copa, que va ser un patiment constant i també es va acabar guanyant, però vaja, a base d'una defensa de l'àrea que és a prova d'infarts.
Bé, el partit de Copa també venia condicionat, si no va serrat, no? Per certes baixes que...
Sí,
que...
són baixes importants com les que tindràs el dimecres.
Com les que tindrà el dimecres, sí. Bé, doncs sobretot pujant l'alçada, no? Recordo que aquell dia l'equip va tenir certes dificultats per pressionar, el Madrid va sortir bé de pressió i després en pilota li durava molt poc. sobretot doncs, pressionant molt millor i tenint alternatives per superar aquesta pressió, la qual cosa que va fer en l'últim partit. Els moviments de l'equip van ser més bons, el fet de tenir Lewandowski et permet molt perquè pot sortir en llarg i descarregar de cara. Jo crec que el Barça estarà millor en això i sobretot passa per... Bé, per tenir el Madrid lluny de Ter Stegen.
A mi em preocupa una mica aquesta part final d'exposició de l'Àlex i crec que és important que el Barça trobi Lewandowski. O sigui, és clau determinant. A mi em preocupa el partit perquè jo crec que la diferència amb el partit de Lliga és que el Madrid va contemporitzar, es va trobar un gol molt aviat i es va replegar perquè és un equip que ja li agrada anar regulant. Però amb el partit tal com el té l'eliminatòria, si el Madrid t'iguala a l'home a home dalt, com
això és molt important. Bernabéu, això és molt important.
Com surts d'aquí, sí. I com aconsegueixes tenir control del partit, tenir més alçada, poder pressionar camp rival, tot això que explicarà l'Àlex passa per sortir bé o que el Madrid em sorprengui i esperi, perquè també és un equip que té molta paciència.
Però amb el contrast d'un partit, el de la Copa, amb el partit de la Lliga al Camp Nou, vaja, a mi em sorprendria molt que el Madrid no fos valent i anés a pressionar dalt amb tot, i igualés, i els laterals seguissin... totes les zones al migcampista, a Gavi, per exemple, o a Sergi Roberto, si ocupa una zona, o a que sí, si ocupa una zona interior, perquè si no aquí el Barça sí que troba línies de passada i troba amb qui passar-se la pilota. Si iguales, i el Madrid físicament potser està per sobre del Barça, doncs...
I més contra el migcamp que pot jugar el Barça, això, que no és això. Un migcamp superdotat en espais reduïts ni amb certa, ni amb tanta clarividència per sortir del darrere. Aquí el plantejament del Madrid és important i després veure com fa servir Lewandowski, que és l'única peça que el Barça no va tenir al Bernabéu quan el Madrid va pressionar tan amunt.
I que pot ajudar a sortir.
I que sí. Pot ajudar a sortir.
Amb un desplaçament llarg. Enquesta per dimecres la vam fer ja la setmana passada i va quedar així, gairebé 50-50, amb un puntet d'optimisme pel 0-1, a veure com està tres dies del partit. Turi, com veus l'eliminatòria?
Jo mantinc igual que la setmana passada, 50-50.
50-50. Sònia, tu eres mínimament optimista diumenge passat. Ara?
Sí, ho deixaré 50-50, és que no recordo que vaig dir diumenge passat.
Jo t'he dit mínimament optimista. No, m'ho he apuntat per recordar-vos-ho. Mínimament optimista, molt obert, vas dir.
Sí, sí, sí. Si fa no fa... Sí. Pel fet de jugar a casa et diria 51-49, però és que jo sempre els partits del Madrid els hi tinc molt respecte, però és cert que tal com han anat els últims haig de ser un punt optimista.
Costa, tu estaves malalt la setmana passada, o sigui que la teva opinió és nova.
Sí, no ho veig gaire clar, però pels precedents ho deixaré en 50-50 i afegiré, ara que ho comentau, a mi em fa por que el partit s'assembli bastant més al de Copa al Bernabéu que el de Lliga al Camp Nou.
Ricard, tu ho veies molt obert, també, més o menys en aquesta línia. Ho mantens, eh?
Sí, sí, no me'n recordo com ho veia, però ho veig
molt obert. Molt obert, vas dir, molt obert. Tot i sí, l'Àlex sí. Delmas no va participar a l'enquesta, o sigui, Àlex, digues la teva.
60-40 per Barça.
Això, sempre ets optimista, eh? Està
ara,
bé, està
ara.
Bé. Gràcies, ara, Àlex, bona nit. Amb això t'acomiado, que ja no pots dir més coses bones, o sigui, aquí ho deixem. Gràcies, Àlex, fins la setmana vinent.
La setmana vinent.
Sergi, tenim 6 minutets per parlar de l'Espanyol, o sigui, Diego Martínez fora, demà oficial, sí. Substitut.
Luis García. Luis García. Substitut, també demà oficial.
Tu el coneixes, Ricard? Això no sé si m'has fet saltant un... No passa res, per comentar-ho.
No, podem parlar.
El coneixes més enllà de la figura de futbolista.
Sí, sobretot per l'última etapa al juvenil de l'Adam i per una relació que va aparèixer, que vam mantenir i que hem mantingut oberta.
Per què Luis García, Sergi Andreu?
Perquè el mercat és molt, diríem, reduït. El cost econòmic que li pot costar a l'Espanyol portar, per exemple, a Bordalàs, que era un altre dels noms sobre la taula, no entra. I Luis García és un home de la casa que coneix molt bé el club i que connecta moltíssim amb l'afició.
Té carisma,
té caràcter.
Va estar a punt d'enviar l'Espanyol a la segona, un any, ho sabies això?
Amb el Mallorca.
Amb el Múrcia.
Perdoneu,
aquell
xut
del travesser.
Aquell xut del travesser, sí, amb el Múrcia.
No va estar atent els dies abans i va xutar el travesser.
Bé, la qüestió és que... Això, i que crec que...
Ha passat de puntetes aquest comentari del Xavi, molt interessant.
Que vaja, que el club creu
estava
que...
al Madrid. una mena de Madrid, sí, no sé, li deu a International. Sí, avui l'estàvem fent a la Real Madrid.
Sí, guanyat avui, sí, sí.
I, però duen una samarreta una mica diferent.
Sí, perquè no poden dir que és el Madrid. I llavors és com una mena de club.
Va anar de l'Adam aquí, a aquest Madrid.
Experiment del Madrid. Molt bé, i aquesta temporada, la primera aquí al Madrid.
Hi ha preocupació elevada a nivell intern a l'Espanyol per un possible descens?
Molta.
Molta.
Molta. Aquest matí hi havia molta preocupació, molta decepció per l'actuació d'ahir al camp del Girona. Creien que després de 15 dies l'equip s'hauria refet i donaria una altra imatge, fins i tot creien obertament amb la victòria, i ara mateix, almenys aquest matí, estaven realment preocupats.
L'Espanyol té 27 punts, està empatat amb l'Almeria, sí. A un punt és el València i ja descavalcat hi ha l'Elx. Sí. Si demà el València empata a casa contra el Rayo, només que empati l'Espanyol ja cau en zona de descens, sí, per qüestions de veraix,
imagino. Hi hauria 3 equips empatats a 27, sí. Sí. Si guanya el València, segur que cau en solitari a la zona de descens.
El calendari és molt fotut per l'Espanyol.
Sí, Atlètic Club de Bilbao a casa.
Sí,
aquest és bon partit.
Sí.
Dissabte un quart de cinc.
Després de jugar l'Atlètic la Copa.
Mm. Ah, sí. A veure si es classifiquen, no?
Si guanyen com si perden, és un bon rival per jugar.
Sí, jo també estic d'acord amb l'Oriol, és un bon partit per l'Espanyol. Sí,
hi vaig.
Sí?
Sí.
Betis, cap del Betis després. Ve el Cádiz a casa i anem a Villarreal.
Home, el partit del Cádiz a casa sembla crucial.
Sí o sí. I el de l'Atlètic també.
Sí, sí, sí. El risc de l'Espanyol de baixar a segona, això és una enquesta per vosaltres, és relatiu, elevat o altíssim? Uri.
Elevat.
Elevat. Sònia.
Jo pensava que es salvarien fàcil, però arribats a aquest punt diré que elevat.
Elevat. Jordi Costa.
Relatiu, i faré un vaticini perquè em fustigueu. L'Espanyol se salva l'última jornada a casa contra l'Almeria.
Home, llavors, dir relatiu...
No.
I patirà fins al final, home.
Amb la gorra. Jo crec que és inexplicable que l'Espanyol, amb la plantilla que té,
a mi també em sorprèn.
I el València, i el Sevilla...
Ricard, digues. Relatiu, elevat o altíssim?
Elevat.
I el Sergi?
Elevat.
Jo dic relatiu. I em sorprèn... Amb un punt de decepció, el paper de Diego Martínez. M'ha semblat una persona un punt massa populista.
Un punt massa ets generós.
I amb molt poca obra futbolística, sí, sí, com a entrenador de l'Espanyol.
Per la plantilla que ha tingut. La veritat és que l'Espanyol té Joselu, té Darder...
No hi ha sabut treure el rendiment.
Té molt poca personalitat de l'equip. No ha marcat cap criteri. O sigui, no reconeixes l'equip.
Però és que, a més, el dia que vam entrevistar Darder, ens va dir, perquè l'Espanyol venia d'una sèrie de resultats, no tot victòries, però de bons resultats, i ens va arribar a dir, a Sergi, sí, que si els fitxatges que s'havien fet al mercat d'hivern s'haguessin fet a l'estiu, l'Espanyol estaria, no ho va voler dir, però se li va entendre que estaria lluitant per Europa.
Sí, on hi ha el Girona.
Exacte, jo crec que potser és exagerat, i és veritat que els fitxatges de l'hivern han arribat tard, però per mi no és excusa per on estan.
El Girona va guanyar l'Espanyol 2-1 a Montilivi, 34 punts, el veieu salvat, això és de sí o no? Uri?
Sí.
Salvat. Sònia?
Sí.
Sí, també. Jordi Costa?
No encara.
No encara. Jo m'hi apunto el no encara, sobretot per l'experiència de la 18-19.
Jo també, amb el precedent de les 10 últimes jornades d'aquella temporada, mai més diré que l'Espanyol està salvat quan queden 10 partits.
Només hi puc respondre amb un monosíl·lab. Per mi el partit clau de la temporada del Girona era aquest diumenge.
Sí, a mi també m'ho semblava. Si no existís el precedent de la 18-19...
Aquell descens va començar amb un partit a Montilivi contra l'Espanyol, que l'Espanyol va marcar un gol a l'últim minut, va tocar el pal al porter a l'esquena i va entrar. I a partir d'allà, el Girona, dels últims dos partits, només en va guanyar un.
Diumenge que ve, tornem. Gràcies, Oriol Domènech. Gràcies, Sònia Gelmà. Fins demà.
Fins demà.
Fins demà, Jordi.
Bona nit.
Parlem, Ricard.
Adéu.
Gràcies al Sergi Andreu també. Sergi Andreu, tanquem el club.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Molt Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Parici i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui és per al Dani Ballart, que ha passat un cap de setmana difícil, però que sempre, sempre, sempre et deixa algun missatge positiu. Si l'Espanyol ho passa malament, el Dani Ballart encara pitjor. Però el cop fort d'aquest cap de setmana se l'han dut a la final de la Champions femenina, que va perdre ahir amb el seu Mataró contra el gran Sabadell, 6 vegades campió d'Europa. Però va competir la final fins al final, i després de la derrota, la seva aparició al Tot Gira, recordant-nos a tots que en els mals moments, si toquen viure'ls, s'han de viure i s'han d'assimilar, i que no podem perdre tant temps en els i sí, ens va fer pensar que tenir gent com el Dani Ballart val molt la pena i és una sort. Estic convençut que el Dani i el seu Mataró acabaran guanyant la Champions. Ell també hauria d'estar convençut. Us deixem amb el butlletí de notícies de les 12 i amb l'ofici de viure del Gaspar Hernández. Bona nit i que passeu bona setmana, els que descanseu i els que treballem. Fins demà.